poder de la societat mallorquina, entre elles la presidenta del Parlament, Xelo Huertas. Arribam amb aquest apunt a les 9 i 4 minuts. Tornam a les 10. Comença ara el programa al Faristol.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Va passar dilluns. Un home de nacionalitat romanesa va voler tirar-se d'un avió que feia la ruta Palma a Eivissa. L'home volia obrir la porta de seguretat, però dos passatgers ho van impedir. Aquests dos passatgers el van retenir fins que l'avió va aterrar a l'aeroport d'Eivissa. El comandant, quan va saber el que passava dins l'avió, va demanar a la torre de control poder fer un aterratge preferent. Quan varen arribar a Eivissa, la Guàrdia Civil esperava l'home, que va ser traslladat a l'Hospital Can Misses, on encara es troba ingressat a l'àrea de salut mental. Un testimoni va explicar que els passatgers varen tenir por que l'home pogués obrir la porta d'emergència i l'avió pogués perdre l'estabilitat. Afortunadament no va passar res, però aquest fet demostra que són vulnerables i que els problemes poden sorgir a un simple vol entre illes de només 30 minuts, on mai passa res. La vida de moltes persones pot canviar en qüestió de minuts, no ho podem oblidar. Balears, bon dia, són les 9 i 5 minuts del matí, és dimecres 6 de gener. Melcior, Gaspar i Baltasar han fet escala a les Balears i amb generositat. Han arribat a tots els racons de les illes i són molts els grans i petits que a hores d'ara els obren o gaudeixen ja dels seus regals. Però un excés pot ser negatiu. Els experts recorden que les juguetes han de ser variades i que en el cas dels regals tecnològics s'han de limitar als menors l'accés a determinats continguts. Molt de seny és el que demanen els psicòlegs a l'hora de destapar els regals que han deixat els Reis. Tenir-ne molts de regals pot ser que sigui fins i tot contraproduent. Jugar és molt important per al desenvolupament dels menors, però no pot fer en cap cas el fet de jugar, que és important per al desenvolupament, com explicàvem, això no pot fer, però que els infants desatenguin les tasques escolars o familiars. Aquesta és la notícia del matí, però tenim altres informacions que us acostam tot d'una. Per això, comptarem a la realització tècnica amb Romina West. Comencem.
A IB3 Ràdio, el Faristol. Presenta Martí Rodríguez.
L'atur a les Balears s'ha davallat en 7.776 persones, cosa que ha fet baixar un 9,31% la taxa de desocupats a la nostra comunitat. Una xifra que es complementa amb la de l'afiliació a la Seguretat Social, que ha augmentat en 17.584 persones, el que representa una pujada de gairebé el 5% en un any. Les xifres situen el nombre de persones sense feina en 75.784 persones. El nombre de cotitzants se situa en poc més de 375.000. Pel que fa a les xifres, al conjunt de l'Estat, l'atur ha disminuït en 354.000 persones. És el major descens en un any de tota la sèrie històrica i situa el nombre de persones sense feina en 4.093.000 persones. Unes dades que el director general d'Ocupació i Economia del Govern ha qualificat de molt positives. Llorenç Pau ha destacat que en el cas dels escrits a l'atur, la reducció és del 5% respecte al 2014, un percentatge molt significatiu perquè supera la mitjana nacional.
Se segueix refermant aquesta tendència de reducció de les xifres d'atur. Estem parlant que respecte a fa un any hi ha 7.736 persones manco inscrites a l'atur, 9,3% menys que fa un any, una xifra que és una reducció lleugerament superior en el descàs espanyol.
Les dades positives de creació de llocs de feina registren a totes les illes. Lideren la llista les Pitiüses, amb un percentatge de gairebé el 5% respecte a l'any anterior. En segon lloc hi trobam a Mallorca, que ha aconseguit enguany un 3,7% més d'afiliats respecte al 2014. En tercer lloc, Menorca, que registra un 2,1% més de persones registrades a la Seguretat Social que ara fa un any. El director general d'Ocupació i Economia ha explicat que les xifres del creixement es mantenen estables des de fa mesos i ho qualifica de tendència perquè la creació de llocs de feina s'ha registrat durant gairebé tot l'any i no només durant la temporada turística. De fet, no només és destacable la temporada turística i una xifra molt rellevant. És Llorenç Pau.
És una tendència que ja du molt de mesos estabilitzat i, per tant, és ara mateix el ritme d'intensitat de creació d'ocupació està estabilitzat en aquest 5% amb independència del mes. De fet, apuntàvem que ens sembla rellevant que aquesta tendència se mantingui no només en l'estiu, que és quan hi ha hagut doncs, temporada turística, sinó que també en l'hivern, on la temporada turística ja no té aquesta intensitat, se mantingui.
Aquesta generació d'ocupació es concentra en els contractes a temps complet, que ja suposen 9 de cada 10 nous contractes signats durant el 2015. En canvi, la nota negativa és que la majoria de contractes són temporals, fins a un 80%. El conseller de Treball és Iago Negueruela.
Se está consolidando un cambio en este tipo de contratación. Estamos viendo, por tanto, que no sigue, no hay crecimiento, se ha estancado el número de empleos a tiempo parcial y que la creación de empleo neto que se está produciendo ya son 9 de cada 10 a tiempo completo. Por tanto, es un dato destacable, es un dato positivo que va en consonancia con las políticas iniciadas por este gobierno desde el inicio de la legislatura.
Des dels sindicats no es conformen amb les xifres de davallada de l'atur. Creuen imprescindible fomentar que la creació de llocs de feina vengui acompanyada de qualitat. Són Esperança Barceló, secretària d'Organització d'UGT, i Sílvia Montejano, secretària d'Ocupació de Comissions Obreres.
La nostra comunitat té un repte cara a l'ocupació per a l'any que just acaben de començar, que continuï descendint l'atur, però sobretot que augmenti l'ocupació de qualitat, perquè continua havent-hi molta precarietat laboral.
Les xifres sí que se van millorant, sí que se van recuperant. Sembla, donades les dades, que la campanya de Nadal ha tingut un bon efecte a la nostra comunitat autònoma, però encara ens queden flecos, no?, d'aquesta crisi que hem de canviar.
Des de la patronal CAEP fan una valoració positiva per la reducció d'aturats, tot i les xifres registrades al mes de desembre, i consideren que aquesta és la línia a seguir. Sergio Bertran és el gerent de la CAEP.
Me gustaría que se creara más empleo, es decir, que la reducción del paro se produjera de una forma más rápida, pero en todo caso, tener un 10% menos de parados en diciembre de 2015 con respecto a diciembre de 2014 es un dato en general positivo.
Més coses. Durant el 2015 es varen vendre a les Illes un 26% més de cotxes que l'any anterior. En total, 31.168 vehicles. Les Balears estan així per damunt de la mitjana nacional. Les vendes de cotxes s'incrementaren a les Illes el desembre del 2015 més d'un 34% respecte del mateix període de l'any anterior. S'hi varen vendre 1.540 cotxes particulars, 346 vehicles d'empresa i 425 automòbils destinats al lloguer. Andreu Vidal és president de SEDA.
Tots els segments estan tenint un creixement positiu, inclús un segment molt important, que és el segment dels vehicles industrials, està creixent amb molta més força encara que els turismes, ja que el sector dels vehicles industrials està creixent tornant al 60%, que són creixements brutals. Això significa que l'economia realment s'està reactivant d'una forma pues, molt important.
Aquesta seria una de les causes de l'increment de les vendes. També que els bancs han tornat a obrir l'aixeta del crèdit. Vidal parla així mateix de l'estímul a la compra que suposa el pla PIBE i que les ofertes importants que fan els fabricants. Pere Joan Pujol és comercial de Dibauto.
Nosaltres creiem que dins l'any que ve el creixement rondarà entre el 10 i el 15% més i ja començarà a establir-se amb un històric del món l'any 2004, 2006 o on va ser. No creiem que arribem encara, supos que el 2007 encara serà millor, però si tot segueix la mateixa tònica, anirà perfecte.
Segons l'Associació Empresarial de Distribució d'Automoció, el fet que el govern central hagi decidit mantenir el pla PIBE el 2016 ajudarà a renovar el parc mòbil de les Illes. 9 i 13 minuts. Pel que fa al cas Nós, el sindicat Manos Limpias ha sol·licitat a l'Audiència de Palma que situï la seva misser, Virginia López Negrete, a la primera filera i no a la segona, com està previst, a la sala on s'ha de jutjar el cas Nós a partir de dilluns. El sindicat al·lega que López Negrete és l'única que formula acusació contra els 18 processats. Segons un comunicat del sindicat, la disposició de la seva lletrada viola els principis d'igualtat d'armes entre les parts. Està la primera filera, segons Manos Limpias, permet xerrar de front tant al tribunal com als acusats, testimonis i pèrits, tot en garantia del dret d'immediació. Mentrestant, ja es prepara un dispositiu de seguretat sense precedents al polígon de Sant Rossinyol de Palma. La Policia Nacional ja ha inspeccionat l'edifici de l'ABAP i els seus voltants de forma exhaustiva. També es fan controls aleatoris als vehicles que circulen per les proximitats. De fet, ja fa dies que les mesures de seguretat s'han posat en marxa. La Policia Nacional va inspeccionar la seu del judici amb cans entrenats per detectar explosius. També l'equip de subsòl del cos policial revisa el clavegueram. Arribaran també efectius de la península durant els primers dies del judici, que durarà fins al juny, per tal de reforçar la seguretat. Una seguretat que no és suficient, segons l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, qui ha sol·licitat que se li proporcioni protecció policial especial. De fet, especialment en els trajats des de l'aeroport de Palma fins a l'hotel on pernoctaran i d'allà al jutjat per celebrar el judici. També volen més seguretat a la seva arribada a Barcelona. Torres reclama el mateix tracte que varen rebre Urdangarín i la infanta Cristina quan varen anar a declarar a Palma anteriorment. D'altra banda, els partits del pacte reuniran aquest divendres per mirar de tancar el decret llei que derogarà una part de les lleis urbanístiques aprovades pel govern Bauzà. Des de Podem reconeixen que han sorgit friccions entre els socis parlamentaris pel possible manteniment d'una part de la llei turística que, al seu parer, fomenta el creixement de places hoteleres. L'executiu preveu que aquest decret s'aprovi la setmana que ve en un Consell de Govern extraordinari. El decret derogarà determinats articles de les lleis agràries, del sòl i turística, tres normatives que es varen aprovar la passada legislatura amb la majoria absoluta del Partit Popular. Des de Podem deixen clar que el seu model és el del creixement zero i demanen la derogació completa de la disposició addicional quarta de la llei turística, la que permet determinades ampliacions dels establiments hotelers.
Bueno, pues ens hem trobat amb aquesta part que no se vol llevar de l'antiga llei Delgado i això provoca friccions perquè mantenir aquesta disposició addicional quarta de la llei 8/2012 de turisme el que fa és provocar el desarrollisme i no respectar el territori.
Era Laura Camargo, la portaveu parlamentària de Podem. La disposició addicional en qüestió diu que els hotels poden ampliar les seves places si disposen d'un terreny adjacent i el planejament urbà ho permet. Els socialistes diuen que, més enllà de les divergències concretes, els membres del pacte comparteixen l'objectiu de defensar l'interès general i la protecció del territori. La portaveu parlamentària del grup socialista és Pilar Costa.
L'objectiu comú que ha compartit és el que vàrem plasmar en aquests acords pel canvi. Després poden haver matisos o coses concretes que no tenim per què compartir o estar d'acord al 100%, però si pens que hi ha prou a punts d'enteniment per portar endavant aquesta modificació.
Des de la coalició Més, consideren que aquest decret de derogació ha de ser el punt de partida cap a una nova legislació que reguli el model urbanístic i turístic de les Illes. El seu portaveu, David Abril, creu que s'han d'impulsar les inversions productives sempre i quan no suposin la creació de noves places turístiques.
En primer terme, intentem aturar
s'embestida que pugui venir de grans projectes que afavoresquin aquesta especulació que no volem de cap manera, i això ho hem d'aturar mitjançant un decret llei que suspengui o derogui els punts més conflictius de totes aquestes normes, però llavors sí que volem noves normes que en lloc de desregular, regulin i per tant que contribuesquin a l'interès general en totes i cada una d'aquestes matèries.
Des de l'oposició, el Grup Popular assegura que la llei agrària del sòl i turística es varen aprovar amb el consens dels sectors afectats i acusen el govern actual d'actuar des de la imposició i la manca de diàleg. La portaveu parlamentària popular, Marga Proens, assegura que aquestes lleis, impulsant inversions per valor de 800 milions d'euros només al sector turístic, i nega que hagin suposat més consum de territori.
La veritat que això és la culminació de lo que ha estat o lo que està sent aquest pacte d'esquerres, que és un pacte de derogació, un pacte de construcció, però un pacte que se caracteritza perquè no han aportat res nou més que derogar aquelles lleis que havia aprovat el Partit Popular la passada legislatura.
Mentrestant, des del GOP es mostren decebuts amb els primers mesos del govern del pacte. Els ecologistes reclamen la derogació d'un seguit d'articles de les lleis turístiques i agrària, ja que, asseguren, poden tenir efectes perjudicials sobre el territori. La portaveu del GOP assegura que aquestes normes faciliten projectes que poden desfigurar l'arxipèlag. És un dels punts de la carta als Reis Mags d'Orient. Els Reis Mags d'Orient, volen dir. Ramis, la portaveu del GOP, reclama la derogació de l'amnistia d'edificacions en sòl rústic, l'eliminació de la figura dels assentaments en el medi rural i la prohibició per llei de la importació de residus.
El nostre balanç després d'aquests 6 mesos no és molt satisfactori, precisament perquè aquestes eren les qüestions que nosaltres de qualque manera exigíem, però exigíem des del seu compromís i, per tant, des de les expectatives que se varen generar en aquest aspecte, i estem 6 mesos després del canvi de govern veient com se va passant, van passant 3 mesos de veure's materialitzat l'intenció.
Els ecologistes també reclamen al govern que descarti noves autopistes i autovies. L'objectiu, diuen, és posar remei al desgavell territorial i urbanístic que va deixar el govern de Bauzá. 9:21. A Eivissa, treballadors del centre de reciclatge Cana Negreta retiren trossos de fibrociment a una zona de la platja de Ses Salines. Al març del 2009, Demarcació de Costes va encarregar la retirada d'aquest material i s'hi van netejar uns 1.000 metres quadrats. Ara s'ha descobert que encara queden restes en una àrea aproximada de 150 metres quadrats. L'origen del fibrociment és de fa gairebé 40 anys d'una antiga canalització d'aigua potable i un magatzem. Es tracta d'una substància molt tòxica i cancerígena que pot provocar problemes greus quan es respira. José Antonio Pérez és tècnic de Medi Ambient de Cana Negreta.
Es veu que va quedar una part, no saben si o bé va quedar a part de la zona de la nostra actuació o bé van quedar soterrades aquelles restes i han quedat aflorides ara o no sabem quan. Bueno, la qüestió és que hem posat mitjans per retirar aquella rita que es veu que va quedar de fa uns anys.
Menorca ha perdut gairebé 3.000 habitants en 2 anys. És l'única illa de l'arxipèlag que va perdre població l'any passat. De fet, el nombre d'habitants a les illes ha augmentat a més de 1.000 residents nous. I manco població per a Menorca són males notícies per a l'economia. Durant dècades, l'illa havia anat guanyant població de manera ininterrompuda. L'any 2000 hi havia prop de 73.000 persones censades, una xifra que va arribar al seu punt màxim el 2013, amb 95.183 empadronats. Des d'aleshores, la població s'ha reduït en més de 2.800 persones, fins a arribar a les 92.348. Aquest descens de població, tant d'immigrants com de menorquins, no és una bona notícia econòmica. A curt termini vol dir manco compradors i manco perspectiva de negoci, segons apuntava la CAEP de Menorca. Per tornar a guanyar població, els empresaris demanen a l'administració mesures per ser atractius perquè la gent que marxi vulgui tornar. Els empresaris també alerten que el descens de població pot influir de manera negativa en la connectivitat aèria i el finançament. A Mallorca, els ajuntaments de la Serra de Tramuntana reclamen mesures concretes per frenar les curses il·legals de motos que se celebren gairebé cada cap de setmana a les seves carreteres. Fins a 12 batles s'han signat un manifest reclamant a la delegació del govern a les Balears que adapti mesures urgents per acabar amb aquesta pràctica que, asseguren, provoca molèsties de renous als veïns de la zona. La major problemàtica, però, és la inseguretat vial per l'excés de velocitat al qual circulen les motos. El propòsit del manifest és exposar a la delegada del govern, Teresa Palmer, el malestar dels ajuntaments i dels veïns de la zona i alhora reclamar una reunió per poder afrontar de forma conjunta la problemàtica. El manifest té una clara reclamació: més mesures per controlar la velocitat. Una de les firmants és la batllessa de Deià, Magdalena López.
Quasi cada cap de setmana hi ha molts accidents degut a aquestes carreres que se fan, i una mica el que reivindicant és que hi ha més control policial a través de, pues, no saben com, radars, helicòptero, i saben que és complicat, però bueno, una mica intentar cercar una solució i conscienciar la gent que fa això, que hi ha circuits de moto per anar a fer carreres, no?, i que intentin, pues, no posar en perill a la gent que va fer una volta per les nostres carreteres.
El batlle de Solla, Jaume Cervera, explica que el problema no són els clubs de motos que fan voltes per la Serra de Tramuntana de forma organitzada.
Velocitat i renous, perquè la mateixa moto, que no són motos d'espaceig ni són grups de motoristes que van i fan voltes a Mallorca, com fan, que són persones civilitzades i van amb un ordre. Estan xerrant de gent que ve, s'ajunten, se poden veure diferents bandes que fan punts de concentració i comencen a córrer per amunt o per avall a velocitats i renous, perquè les motos aquestes que duen van per fer via i, clar, com més gas, més renou.
La carta signada per les autoritats municipals serà remesa en breu a la delegació del govern a les Balears. I l'Associació de Conservació del Patrimoni Arca ha demanat una vegada més a l'Ajuntament de Palma que no destrueixi el monument de Sa Feixina. Aquesta vegada ho ha fet regalant a l'equip de govern un dibuix de Goya anomenat No sap el que fa, en què un home destrueix una escultura a principis del segle XIX com una crítica a la destrucció del patrimoni. Per part del consistori, l'han rebut el regidor de Cultura, Miquel Perelló, i la regidora de Participació Ciutadana, Eva Frade, que han agraït la tasca de l'associació per ajudar a reflexionar sobre aquesta qüestió. En aquests moments, el Departament d'Urbanisme està ultimant la redacció del projecte de demolició de Sa Feixina. Sentim Àngels Fermosella, portaveu d'Arca, i Miquel Perelló, regidor de Cultura i Patrimoni de Palma.
Aquest moment és un monument nu per al qual hi ha alternatives. Repetim, l'Ajuntament ha de rectificar, nosaltres li estenem la mà per plantejar aquestes alternatives i que no s'estudin ni els dobbers ni la història de la ciutat amb una destrucció innecessària.
Ho passarem en el grup de govern perquè molt serveixi per això, per seguir reflexionant no només damunt aquest cas, sinó damunt altres casos de béns patrimonials de ciutat.
De nou a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni començarà en pocs dies els tràmits per adjudicar el nou contracte de neteja. Això permetrà renovar tots els camions del servei, posar més papereres als carrers i millorar el servei al personal de neteja en un municipi on hi ha moltes queixes per la brutor, sobretot a l'estiu. Sant Antoni vol aprovar al ple d'aquest mes el nou contracte del servei de neteja, com dèiem, per poder adjudicar-lo enguany. Això implicarà renovar tots els camions d'aquest servei i posar més papereres i contenidors. També s'incrementarà la freqüència de la recollida del FEMS i s'augmentarà el personal. El contracte està prorrogat perquè va caducar fa 2 anys. La nova empresa haurà d'instal·lar contenidors i papereres de plàstic reciclat. En principi, l'Ajuntament no es planteja mancomunar el servei amb altres municipis, però no ho descarta en un futur, tal com estudia fer amb l'aigua. I un darrer apunt, un home de nacionalitat romanesa continua ingressat a la unitat psiquiàtrica de l'Hospital Can Misses d'Eivissa després d'intentar obrir en ple vol la porta davantera d'un avió d'Aire Europa que feia la ruta Palma-Eivissa. L'home, de 44 anys, volia suïcidar-se. Diversos passatgers i la tripulació el van reduir i el van vigilar fins que va aterrar l'avió. Llavors, el comandant va avisar la Guàrdia Civil perquè detinguessin l'home. Una vegada que va sortir de l'hospital, s'haurà d'enfrontar, quan surti de l'hospital, haurà d'enfrontar-se a un delicte contra la seguretat aèria.
El temps.
Pel que fa al pronòstic del temps, s'espera amb alguns intervals de núvols, tot i que a mesura que avanci la jornada, la tendència serà la d'un cel poc tapat. El vent bufarà del nord-est i girarà a l'hora baixa a direcció oest, amb intervals forts i ratxes de fins a 60 km per hora. Les temperatures aniran en descens i les màximes seran de fins a 17 graus a Eivissa, 13 graus a Sa Pobla, Felanitx, Llucmajor i Palma i 12 graus a Maó i Ciutadella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
El trànsit.
Anem a la sala de control de la DGT. Nelly García, bon dia. Com es circula per les carreteres a aquesta hora?
Bon dia. En aquest moment trobem circulació fluida en general a les principals carreteres de Mallorca. Recordar, com sempre, els usuaris, les obres actives, a CMA30 en el tram comprès entre la rotonda de Son Ferriol i la rotonda d'Escol d'en Rabassa i a la carretera de Sóller, on trobem talls i desviament de carrils puntuals. A Vicemenorca el trànsit també és fluid. Això és tot per ara. Bon dia.
Hem arribat a la informació del trànsit a les 9 i mitja.
Resum de premsa.
Fem un cop d'ull a les portades dels diaris pel que fa als rotatius de les Illes. Última hora titula Eufòria, en referència a la presentació en societat de Robert Cerver com a nou propietari del Mallorca de futbol. Diario de Mallorca. Els turistes que s'allotgin més de 10 dies a les Illes només pagaran la meitat de l'ecotaxa. Diario d'Eivissa. L'atur cau un 9,4% a les Pitiüses i els contractes indefinits pugen un 20%. El periòdico d'Eivissa i Formentera. Prohibiran edificar a Eivissa a les àrees naturals d'especial interès de més de 50.000 metres. Diario de Menorca. El govern va pagar 750.000 euros pel projecte del centre BIT que va acabar a un calaix. I mentrestant, pel que fa a la premsa de Madrid i Barcelona d'aquest dimecres, El País. Artur Mas cerca dissidents en la CUP per continuar en el poder. El Mundo. Mas no se'n va i deixa Junts pel Sí a tocar de la ruptura. La Vanguardia. Mas arremet contra la CUP i anuncia eleccions. L'Ara i El Periòdico recullen precisament les declaracions d'Artur Mas. D'una banda, reconec l'error meu i de Junts pel Sí d'haver confiat en el sentit de País de la CUP. De l'altra, la presidència no se subhasta. A més, La Razón destaca que Oriol Junqueras i Ada Colau negocien en secret un pacte d'esquerres. Finalment, en clau internacional, a l'ABC, Obama encoratja el seu perfil pacifista en ordenar el control de les armes de foc. Són titulars de la premsa d'aquest 6 de gener. Fem ara una breu pausa.
A IB3 Ràdio, el Faristol.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Hi ha un desert on l'exclusió social és un sol abrasador, on la discapacitat física o psíquica són dunes traïdores, on una tormenta d'arena cega la vista de migrants a la recerca d'una vida millor. Però en aquest desert, nosaltres sabem trobar-hi flors. Flors en el desert.
Flors en el desert, amb David Oliver, a IB3 Ràdio, diumenge a les 9 del matí. IB3 Ràdio. la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Peristol. Successos i tribunals amb Quico Mestre.
Us oferim tot d'una la darrera hora de la plana de successos i tribunals que ens acosta el nostre especialista Quico Mestre. Bon dia.
Hola, bon dia, Martí.
Què destacam avui?
I hem de destacar que continua ingressat a l'hospital d'Arbisa aquest ciutadà de Romania que en un vol que va fer entre Palma i Eivissa va intentar obrir la porta no per fer mal en el passatge sinó per intentar-se suïcidar. És una persona amb greus problemes psiquiàtrics, va ser reduït, no va poder obrir la porta quan l'avió estava fent el trajecte, sinó va ser reduït per la mateixa tripulació, inclús va haver passatgers que van haver d'actuar perquè aquest home se trobava molt malament, tenia una crisi. Evidentment, quan va arribar a Eivissa va ser detingut tot una per la Guàrdia Civil, ni siquiera va ser duit a la comandància d'Eivissa, sinó que va ser traslladat directament a l'hospital perquè se demostrava, era evident que tenia una greu situació psiquiàtrica i per tant continua ingressat. De fet, encara que s'hagi presentat una denúncia per part de la companyia aèria, en principi el jutjat té previst tancar aquest cas perquè es tracta d'una infermedat mental. I, evidentment, ja que anem poc a poc atracant a la fetge de l'inici d'escàs nos, al marge de que Manos Límpies s'ha queixat de que la ubicació que tindrà la lletrada durant el judici a la segona línia se queixa de que el tribunal hagi reservat dos jocs per dos advocats de la comunitat autònoma i dos jocs per dos advocats de l'estat, quan entenc que ella ha estat la Virginia López Negrete, aquesta advocada de Manos Límpies, ha estat més activa dins la col·lecció de Mana per estar davant. Segurament li faran cas perquè és una previsió, inclús se dubta de que l'advocacia de la comunitat autònoma enviï dos lletrats, sinó que únicament un, i per tant se podrà reubicar en qualsevol moment. I ja se comencen a convocar les primeres manifestacions i concentracions de cara en el pròxim dilluns, concentracions que la policia està els estan controlant i els estan en tot moment. No serà fàcil que el públic se pugui concentrar en aquesta zona, a part que és un edifici, una zona molt reduïda, inclús més reduïda crec que podria ser les avingudes de Palma quan va anar Niña Cruz-Mangarín o la pròpia infanta a declarar que hi va haver manifestacions a les avingudes i se va haver de tear un carril de circulació. En aquest cas serà més complicat. La policia enviarà més de 100 policies en aquest edifici del polígon de Sant Rossinyol perquè no hi ha aquí cap possibilitat de que qualque persona se pugui atracar no només a la infanta Cristina sinó a cap dels altres acusats. El desplegament de seguretat serà impressionant, això ja s'ha comunicat, i a partir de demà també està previst que arribin els primers enviats especials de premsa, que seran més de 600 periodistes. No ha hagut cap antecedent mai a Mallorca, sobretot un judici que hagi concentrat tant de mitjans de comunicació, i a partir d'ara aquests quatre dies seran claus perquè s'acabin de tancar les negociacions que estan encara obertes entre molt d'acusats i la Fiscalia Anticorrupció, negociacions que mai s'han tancat, però que hi ha inclús, diguem, del grup dels mallorquins que els costa acceptar les condicions que ha imposat la Fiscalia Anticorrupció per no arribar a un acord abans de judici.
Judici que arrenca dilluns. Estem ja, de fet, en un ambient de preparació i previ molta expectació. De fet, molt de mitjans s'han recollit ja les acreditacions, també des dels mitjans públics de les Balears, des d'Ivetres, us oferiran un ampli resum. Quico Mestre, si es produeix alguna novetat al llarg de la jornada, tornarem a contactar amb tu. Gràcies.
Gràcies a tu, Martí.
9:38.
El Faristol.
Avui, dia de Reis, les Voltes de Palma acollirà un any més la tradicional adoració dels Tres Reis d'Orient de Llorenç Mollà. Una cita que començarà a les 12 del migdia i que explica l'arribada dels Reis d'Orient a Betlem després del naixement de Jesús. En la representació es narren també les circumstàncies polítiques de l'aconteixement i durant tota l'obra els actors introdueixen bromes dins el text original. Contam en directe amb el director de Taula Rodona, que és el grup que du a terme aquest espectacle des de fa 31 anys. Bernat Pujol és codirector de l'obra, de fet, junt amb Mateu Fiol. Molt bon dia.
Bon dia.
Ja ho teniu tot a punt?
Sí, bé, en aquest moment ja estem aquí a les Voltes, preparant tota la part del so, preparant tot el vestuari, i bé, o sigui, pràcticament està tot a punt. Vaja, ja seria una cosa horrorosa no tenir-ho a punt en aquest moment.
Ho heu estat preparant, l'obra, la representació d'avui, gairebé des del mes de setembre, no?
Ara fa pràcticament 2 mesos que estàvem assajant i, vaja, o sigui, ha estat uns assajos relativament molt tranquils, ha anat molt bé, i van fer l'assaig general, pràcticament no hi va haver cap fallo i, vaja, està tot a punt.
I si es produeix qualque errada, també som partíceps i som còmplices, que gran part dels actors que hi participen no s'hi dediquen professionalment, sinó que provenen d'altres àmbits professionals.
Exacte. Sí, exacte. O sigui, de totes maneres, hi ha que dir que sempre trobam un ventall molt ampli de gent que ho fan fantàsticament bé i que quasi, jo diria que de vegades quasi arriben a professionals. O sigui que se veurà un bon espectacle, jo crec que avui.
I alguna qüestió que puguem destacar, que serà protagonista de la sàtira que veurem a partir de les 12?
Bé, això, com que normalment els actors els deim de que aquestes típiques morcilles que han de fer a dins la funció no se diguin fins al dia, fins avui, perquè ningú sap el que diran, i això també dona peu de vegades a qualque mica de despiste, perquè clar, ells no s'han sentit mai aquestes morcilles que mollaran, que crec que n'hi haurà. De totes maneres, supos que, vull dir, no puc dir de què aniran. Jo supos que han canviat coses després de les eleccions i tot això, tenien pensades unes coses i després han hagut de canviar unes altres, o sigui que hi haurà una mica de sorpresa.
És una obra que ja és tradicional per al 6 de gener, però que precisament per això que explicau, cada any se fa diferent. Vostè també, com a director, com ho viu?
Bé, jo la veritat que és una cosa, hi ha passat tantíssima de gent, tantíssima, durant 31 anys, gent coneguda, que de vegades per trobar gent és difícil de trobar-ne. Però, vaja, o sigui, la gent s'ho passa fantàsticament bé, hi ha gent de diferents partits i hi ha un ambient fantàstic i això, pues, a part d'això, després hi ha totes aquestes coses. Per exemple, el cant de la Sibila tampoc mai és igual, vull dir, una vegada és clàssica, l'altra vegada una mica tipus jazz, una altra vegada més moderna, canvien moltíssimes de coses. I després també hi ha la feina de cada un dels actors, que també els deixam una mica de que ells facin, que treguin el personatge, perquè tampoc hi ha temps per fer, diríem, un entreno llarg, sinó que anar a fer feina directament.
Mm-hmm. Els protagonistes de l'obra sempre són persones destacades, reconegudes de la política i la societat civil, entre d'altres. Qui pujarà a l'escenari avui?
Bé, hi ha moltíssim... Enguany hi ha molt de polititzat en aquest moment. Tampoc vull donar noms, perquè com que no tinc aquest programa davant, perquè estic aquí en feina, estem en feinadíssims, però vaja, hi ha la presidenta del Parlament, hi ha gent de Més, hi ha gent del PP, hi ha gent del PSOE... Vaja, hi ha un ampli ventall de gent de la societat mallorquina.
I ja per acabar, que saben que encara teniu feina i que necessitau un pot de calma, tranquil·litat i concentració, volem recordar que l'autor de l'obra, Llorenç Mollà, precisament enguany coincideix la festivitat, la representació, volen dir, amb el centenari del seu naixement.
Sí. Avui pràcticament és una data preciosa, vull dir, és una casualitat de que com precisament avui sigui el naixement de Llorenç Mollà, avui fa 100 anys, avui fa ens obra, i avui comencen una mica tots aquests actes. Jo suposo que se faran tota una sèrie d'actes que són necessaris per conèixer una mica més aquest gran autor vinícola-me que és en Llorenç Mollà.
Bernat Pujol, director de Taula Rodona i codirector de l'Adoració dels Tres Reis d'Orient, junt amb Mateu Fiol. Gràcies i, com soleu dir, molta merda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
16 minuts per arribar a les 10 del matí. Se commemora enguany el centenari del naixement de Llorenç Mollà, com apuntàvem, l'autor de l'Adoració dels Tres Reis d'Orient, natural de Binissalem. Per això també saludam en directe el batlle del municipi. Jeroni Salom, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com estem?
Una figura, entre d'altres, que teniu els binissalamers i que avui serà també una de les més anomenades i recordades. Que ens podeu explicar de la seva vida i de la seva obra?
Bueno, Llorenç Mollà, jo crec que és un clar exemple de binissalamer que tant a nivell personal com a nivell literari ha posat en valor sempre binissalem per damunt de tot. Una persona molt elevada en el poble, la vila, la seva família ja s'hi va establir fa segles, i a més de missa i escriptor, pues, sobretot s'ha dedicat a la poesia, i però va conrear tots els gèneres literaris, però segons tots els especialistes de la seva obra, encara és lluny de ser reconegut tal com es mereix, i sobretot per tot nosaltres, no? Però bueno, era una persona molt ensenyable i molt elevada dins l'any.
I avui serà recordat Llorenç Mollà per la representació de l'Adoració dels Tres Reis d'Orient. Vostè hi assistirà?
Sí, és clar que sí. Fan dues representacions, una a les 5 i una a les 7, i jo tenc previst anar a ser a les 7 perquè, a més, fem una que és la presentació d'aquest dia tan especial com avui, que fa 100 anys pues, va néixer Llorenç Mollà, i a més pues, avui obrim un cicle d'actes que ja varen començar dia 31 d'octubre, que va ser el dia que ell va morir, que varen fer un ple extraordinari allà en el casal seu de Can Gelabert, i varen declarar l'any 2016 any Llorenç Mollà. Per tant, avui és un després d'aquesta declaració per part de tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, pues, avui és el primer acte que fem en l'adoració dels Reis del Rei d'Orient, en la seva obra que la representa el grup de teatre de Binissalem Xamo Xamo. Fem dues sessions, una a les 5 i una a les 7, i jo assistiré a la de les 7, sí.
Apunta precisament el batlle Jeroni Salom, com ara mateix explica, que a les 5 i a les 7 de l'hora baixa al Teatre Municipal de Binissalem tenim dues representacions de l'Adoració dels Reis Mags, que anirà a càrrec de la companyia local Xamo Xamo, que serà quan representarà l'obra de Llorenç Mollà. Funcions, recordeu, a les 5 i les 7 de l'hora baixa al Teatre Municipal de Binissalem. Respecte a la funció que representa ses voltes de Palma, a Binissalem seguiu un text més tradicional, per dir-ho de qualque manera?
Bueno, veurem a veure com els ho han preparat, perquè el grup de teatre Xamo Xamo els han preparat sobre, però la veritat és que no sabem si l'han enfocada també a el que és el test autèntic i original de Llorenç Mollà, o si ells també han fet les seves variacions, en tot cas, confiant plenament en la companyia de teatre Xamo Xamo, perquè estem segurs que els sabran representar molt dignament.
De ben segur que serà així. Jeroni Salom Batlle de Binissalem, gràcies per intervenir en directe al Faristol d'Ivetra Ràdio.
Molt bé, gràcies a vosaltres, i si me permeteu, demà també convidar a tots els que vulguin venir a Can Gelabert, perquè també fem la presentació d'Espregó a càrrec d'en Gabriel Gené Manila, i després també hi haurà el lliurament del 7è Premi Llorenç Moyà d'Obra Dramàtica. Això serà demà a les 8 del vespre en el Casal de Can Gelabert.
Demà 8 del vespre, Casal de Can Gelabert, a Binissalem, una altra convidada per als oients del Faristol. Gràcies també per oferir-la, Batlle.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Canviem totalment de qüestió, entrem en la plana política per valorar la situació política que es viu ara mateix al Parlament de Catalunya, en un moment en què el president en funcions, Artur Mas, ha ofert fortes crítiques contra la CUP per haver vetat la seva investidura. Una qüestió que ens explica i que analitza tot d'una el president d'Esquerra Republicana a les Balears, Guillem Morro, bon dia.
Bon dia.
La formació Esquerra Republicana està integrada dins Junts pel Sí. Tot indica, pareix que finalment dilluns es farà una nova convocatòria electoral perquè no ha estat possible assolir un acord d'investidura per a Artur Mas. Des de Junts pel Sí no ha estat possible arribar a un acord amb la CUP. Vostès des d'aquí com han viscut?
Escolti, bon dia.
Hola, bon dia.
És que no te sentia. Bé, efectivament, tot indica que s'aprodiran noves eleccions, que si d'aquí dia 10 Junts pel Sí i la CUP no han arribat a un acord, que previsiblement, jo no ho sé perquè no sóc perfecta, però tot sembla indicar que no es produirà, tindran noves eleccions, que és un escenari, que crec que és un escenari negatiu, i crec que la història passarà factura a la CUP per haver, en un moment donat, una conjuntura que permetia engegar un procés de cara a assolir la independència de Catalunya, ells han, diríem, privat o primat la qüestió de la hiperrevolució, que anomenen alguns, o la revolució social, sobre la sobirania de la nació catalana. Jo crec que és un greu error i no sé si amb aquests pocs dies que queden, perquè està en mínim per investir el president Artur Mas el dia 10, per tant, el diumenge, si s'arribarà a una entesa o no. De moment no sembla que les coses vagin per aquí. En tot cas, sí, voldria remarcar que, segons la meva opinió, Esquerra Republicana de Catalunya en aquests moments crec que és el partit, malgrat que les crítiques que ningú se n'allibera, que ha mostrat més responsabilitat a l'hora de primar, per sobre tot, per sobre, diríem, els canvis socials, l'economia més, l'aspecte d'economia més destinat a resoldre tota aquesta problemàtica social que se viu a Catalunya i en el país i en el món en general, no? Sobre la independència de la nació catalana. Ara és un moment històric, ha estat un moment històric que permetia engegar la transició nacional cap a la independència de Catalunya. En aquests moments crec sincerament que la CUP no ha estat a l'alçada de mires ni a l'altura que calia per entendre que després de 300 anys de dominació i de conformació d'un estat segons el model borbònic de matriu castellana i que fins ara s'ha vist clarament que ha negat el país a sal a l'hora de permetre a Catalunya el dret a decidir, crec que la CUP això no ho ha sabut entendre gaire bé, que la seva visió molt legítima de com ha de ser una societat, però que no és totalment compartida per la catalana, pensant per exemple que Catalunya és la comunitat autònoma d'entre 17 que aporta el 20% del producte interior brut espanyol, de l'estat espanyol. Això vol dir que és una comunitat de gent emprenedora, de gent ambiciosa, de gent amb iniciativa, I està molt bé que i jo estic a favor de que se tratin de pal·liar, de millorar les condicions de la societat més devaguda per un sistema capitalista que hem vist darrerament com feia estralls dins molta gent, jove sobretot, amb el tema de retall vital. Però en aquests moments crec que s'havia de tenir una visió més ampla, ser conscient del moment històric que se vivia, pensant que fa 300 anys des que la monarquia borbònica per dret de conquesta, com es diu clarament els documents, va anorrear o va eliminar tot un sistema constitucional i polític i ha intentat bandejar tot un sistema cultural dels països o territoris de parla catalana, entre els quals estem inclosos nosaltres, i crec que en aquests moments s'havia tingut una visió bastant més ampla i no tan estreta dins les pròpies idees molt legítimes, molt legítimes que siguin.
Sigui com sigui, senyor Morro, podem assegurar que la CUP ha estat coherent i, de fet, també des de Mallorca l'agrupació de Palma també demanava, advocava pel relleu d'Artur Mas al capdavant del projecte sobiranista. Però sigui com sigui, pel paper que ha jugat cada formació les darreres setmanes, alguns analistes apunten a que la CUP seria la gran perjudicada en unes eleccions que celebraríem previsiblement el mes de març, però que la gran beneficiada podria ser precisament Esquerra Republicana.
Bé, jo no sé si Esquerra Republicana serà la més beneficiada. Jo penso que ha fet mèrits per a ser-ho, sincerament. Ara bé, jo el que crec, i amb això comparteix totalment el seu criteri, és que la CUP serà la gran perjudicada, perquè haurà demostrat que amb tot allò que havia pregonat partidària del procés independentista, de que Catalunya tingués el dret a decidir, a l'hora dels fets ha demostrat tot el contrari. Per tant, la credibilitat està per terra en aquests moments. I serà molt difícil que siguin capaços de reconstruir aquest discurs quan tenim un moment crucial, el moment que el que privava era front a tota la força i la pressió de l'estat espanyol i dels seus medis, que no són pocs, privava, com deia, el fet de poder engegar aquest procés de la transició nacional, i ells van tirar per terra. I això jo crec que la història no els ho perdonarà. Crec que han estat curts de mires. I això no és una crítica a la seva política ni en els seus objectius. Simplement que a vegades dins història hem de ser conscients de que hi ha moments que un ha de tenir la capacitat i la percepció que és el moment d'arribar a un alliberament nacional per després fer el que siga, però ara era el moment i ells van tirar per terra. Jo no sé si d'aquí dia 10 seran capaços de reconstruir-ho. En qualsevol cas, a la segona part de la qüestió com vostè m'ho plantejava, sincerament, Esquerra Republicana de Catalunya fins ara ha mostrat que té un sentit de la responsabilitat i una visió política ampla. Ells parlen de transversalitat, ells parlen d'amplis consens, d'amplis majories, i és vera que per construir un país, però un país dit en lletres majúscules, que inclogui la majoria dels seus ciutadans, hi ha d'haver una perspectiva de transversalitat, una perspectiva de consens, per arribar en els objectius polítics com vol. El que no pots fer és avantposar abans unes idees molt concretes que en un moment determinat no permetin, com deia fa un moment, aquest alliberament nacional. I crec que en aquest sentit Esquerra Republicana crec que és el partit que ha actuat amb més coherència amb els seus principis, van posant el país a persones determinades o a qüestions molt concretes d'una política social.
Encara fins diumenge hi ha temps per arribar a un acord, seria in extremis, sigui com sigui, de ben segur, Guillem Morro, hauran de tornar a xerrar amb vostè molt prest. L'hem tingut com a president d'Esquerra Republicana a les Illes Balears i li agraïm la seva participació.
Molt bé.
Adéu, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.
Igualment, gairebé 3 minuts per arribar a les 10 del matí. Fem una breu pausa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Maria, s'ha acabat ja. En temes sexuals han de ser clars i no mos han d'amagar.
Ai, Joaquim, saps que n'hi ha desconeixements i no te pots fer una idea dels mites falsos que encara mos envolten.
I de no pot ser, les coses s'han d'explicar i s'han de tractar. Han de dir adéu en aquest oscurantisme.
No passis pena, tens solució.
Perquè la sexualitat és una part important de la vida, la tractam de forma clara a No apaguis el llum. Els dissabtes a mitjanit a IB3 Ràdio, amb Maria Ribó i Joan Guillem Jaume.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Les pipellades.
Espipellada de dimecres 6 de gener, previsions informatives de les delegacions d'IB3 Ràdio. Des d'Eivissa i Formentera, Sílvia Major, bon dia.
Bon dia, aquí a les Pitiuses farem un recull de l'arribada dels Reis d'Orient, de ses majestats, de com s'han portat els nens de Formentera i també els nens d'Eivissa. També recordarem que ahir vàrem visitar l'Hospital Can Misses i l'Hospital de Formentera i coneixerem, ens obriran les portes una família d'aquí d'Eivissa i descobrirem si han set bons o no i si els Reis els hi han deixat algun trosset de carbó. Serà una família que, com us deia, obrirà les portes a IB3 perquè coneguem de primera mà doncs, com els hi han anat els Reis.
I esperant que hagin estat bons. Sílvia Major, gràcies.
Gràcies, bon dia.
Des de Mallorca, Marta Fernández, bon dia.
Bon dia, Martí. Aquí a les 10:15, en concret, es durà a terme l'acte oficial de la festivitat de la Pasqua Militar. És un acte que commemora la reconquesta de l'illa de Menorca als anglesos a l'any 1782 i que també serveix per marcar l'inici de l'any militar i acudiran les principals autoritats de l'illa i es fa al Palau de l'Almudaina. Com ja bé també has comentat, avui a les 12 del migdia representa l'adoració dels Reis Mags d'Orient. En cas de pluja, això sí, aquesta representació que se fa a ses voltes es faria al Teatre Xesfortosa de Palma.
Algunes de les qüestions també des de Mallorca. Marta, gràcies. Arribem a les 10 del matí. Butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.